Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ya es hora que en tu familia hables con naturalidad del testamento. ¿En tu casa? ¿Sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
El valor de la gratuïtat. Aquesta és la carta del nostre bisbe. I precisament subratlla la gratuïtat per celebrar i estar en sintonia amb el Papa Francesc amb la Jornada Mundial del Malalt d'enguany. Ens parla de que els voluntaris, precisament, el que experimenten és aquesta gratuïtat. I després també la importància de l'encontre amb la persona. Recorda tot el que representa el bon samarità i també aquí ens ubica. I a la vegada ens porta en el nostre pla pastoral perquè veiem com en aquest pla pastoral nou doncs es dona una importància especial a l'atenció als malalts.
Déu vos guard. El Papa Francesc ens parla de la gratuïtat en el missatge amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt, que es celebrarà, si Déu vol, el proper 11 de febrer. I al·ludeix a un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que se situa en el context de l'enviament missioner dels deixebles, indicant que la seva missió passa també per guarir els malalts, per purificar i treure el maligne que impedeix a l'ésser humà viure la seva dignitat de fill de Déu. La invitació del pontífex a viure la gratuïtat en l'acció pastoral amb les persones malaltes i afeblides se situa a la vegada en aquesta invitació que fa a tots els cristians per ser una església en sortida enmig de la nostra societat. Ell recorda en el missatge d'enguany que els voluntaris que col·laboren amb els malalts i en els hospitals, així com també els professionals catòlics, són un veritable signe de la presència de l'Església enmig d'un món secularitzat, marcat per la cultura del rebuig i la indiferència, i enmig de la fragmentació social. Cal tenir cura dels malalts amb professionalitat i amb tendresa, a través dels gestos concrets. I posa com a exemple d'aquesta actitud Santa Teresa de Calcuta, que va ser, en paraules del Papa, una generosa dispensadora de la misericòrdia divina i que ajuda a comprendre que l'únic criteri d'actuació amb els pobres i els malalts ha de ser l'amor gratuït per tothom, sense distincions de llengua, cultura, etc. El pla pastoral de la nostra diòcesi s'enmarca en aquest context d'església que surt a l'encontre de la persona i dedica, en aquest primer curs d'aplicació, una acció precisament a l'àmbit de la pastoral de la salut. Es demana que cada parròquia estigui organitzada l'atenció a les persones grans i malaltes i a la vegada que es consolidi i coordini el servei religiós en els hospitals, mostrant l'acompanyament des de l'Església a les persones que pateixen dolor o malaltia, així com també als seus familiars. Des de la Delegació Episcopal de Pastoral de la Salut, en coordinació amb els rectors de les parròquies i comunitats religioses, s'està treballant per portar a la pràctica aquesta acció concreta i evangelitzadora. Tornant al missatge del Sant Pare sobre la gratuïtat que ha de marcar l'acció evangelitzadora en aquest àmbit, Francesc posa com a exemple la paràbola del bon samarità, per descobrir en aquest personatge l'espiritualitat que han de viure les persones que es dediquen a aquest àmbit pastoral. El bon samarità és aquell que es compadeix del que troba ferit a la vora del camí de la vida. És qui ajuda la persona concreta i li ofereix el que té per guarir-la, aportant-hi la calidesa del cor i la promoció humana. I és qui l'acull a casa expressant la fraternitat universal i esdevenint proïsme de la persona necessitada, sense tenir en compte les conseqüències que això li pugui comportar. En definitiva, el bon samarità és qui ha conegut l'amor de Déu, que se sent també pobre, necessitat i indigent, i que, per tant, viu, comparteix i projecta aquest amor. Un amor que es manifesta en l'acolliment, en la proximitat, en la tendresa de les obres, moltes vegades, més que no pas de les paraules, i que, com diu la Sagrada Escriptura, experimenta que fa més feliç donar que rebre. Acabo aquestes paraules agraint una vegada més la dedicació de tantes persones, preveres, diaques, religiosos i laics, que es dediquen a acompanyar els malalts dels hospitals, a les residències i als centres de dia, i que també es fan presents en la solitud de la llar de moltes persones que pateixen la soledat. Ells són, en molts casos, la primera i més important presència d'Església enmig d'aquestes persones i llurs famílies, mostrant el rostre misericordiós i proper de Déu a través de la gratuïtat dels seus gestos i entrega.
Com remem els nostres testimonis?
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Aquesta nit una sorpresa. Jo sabia que avui, pues, 60 anys de Mans Unides, i que venia, doncs, una persona del Líban. I llavors, doncs, l'hem anat mirant i dius... Cubeles, Miquel, Cairoi. Oh. I llavors, doncs, ha estat una sorpresa bonica perquè tu formes part, doncs, d'un moment de la nostra vida que tots t'escoltàvem i cantàvem les teves cançons. Uh-huh. I d'on ve aquest Cubeles, que tenia aquesta força comunicativa amb la música, aquest home que ara ve, doncs, des del Líban? Què ha passat?
Què ha passat des d'aleshores o què ha passat ara?
Què ha passat ara?
Bueno, doncs sí, bona nit.
Bona nit.
En primer lloc, saludar-vos i saludar tots els oients. Encantat de ser aquí. Fa una setmana era al Líban, efectivament, i ara sóc aquí, convidat per Mans Unides, perquè a Mans Unides li dec molt. Fa 3 anys i mig que sóc al Líban, treballant amb els nens i nenes refugiats sirians i també iraquians, i des del primer moment Mans Unides, doncs, va conèixer el projecte. De seguida, doncs, amb la seva manera de fer, es va enamorar, va veure que valia la pena sostenir econòmicament aquest projecte, i molt bé, doncs això ha anat passant durant aquests 3 anys, i aquest any, doncs, m'han convidat a venir aquí a compartir una miqueta la meva experiència. Per tant, sóc aquí per testimoniar una mica el projecte Fratelli, que així es diu el projecte, i fer-ho, doncs, de la mà de Mans Unides.
Nosaltres escoltem els embats de guerra, i mira que ha estat temps i temps i temps sagnant aquest tros de món. I llavors, quan veus els infants, que són l'esponja una miqueta de tot el drama, quan abraces un nano d'aquests de Síria, d'Iraq, què penses, què sents?
Doncs primer penso que ha valgut fer la pena, molt la pena fer el pas, perquè jo treballava aquí a Barcelona i em sento molt feliç perquè no sé si serà el final de la meva missió, perquè jo tinc ja més de 60 anys, però, clar, la meva vocació és estar al costat dels infants i dels joves com a germà. Aleshores, aquesta crida del Sant Pare a les perifèries, a les fronteres, doncs allà s'ha fet realitat, i abraçar un nen, cantar-li, fer-lo doncs, riure, acollir-lo i donar-li doncs, la possibilitat d'aprendre i d'anar a l'escola, això m'omple de goig. I, evidentment, en els seus ulls hi veig l'alegria, però també, en el fons, veus el drama d'aquests nens que han fugit d'una situació de guerra. Hi ha nens musulmans, sirians, milers i milers i milers, i hi ha nens també cristians d'Iraq, iraquians, que en el 2014 van fugir de Mossul i d'Abril, de l'Iraq, expulsats per Daesh, per l'estat islàmic, pel fet de ser cristians. Aleshores, això t'omple el cor, i el teu cor, que sempre ha intentat ser una mica misericordiós, doncs en aquest moment el sents com que batega més fort. Realment em sento molt feliç de poder viure la meva vocació de germà enmig d'aquests nens, perquè sé que em necessiten i ens necessiten. I nosaltres, així com has dit que són una esponja, ho són pel dolor, pel drama, però també doncs, tenen la capacitat d'acollir el benestar, tot el que els donis, tot el que els ofereixes, i aquests nens estan encantats amb Fratelli. No els veus i ja canten Fratelli de seguida.
Podríem dir, per exemple, que es donaria la paradoxa que, per un costat, doncs, la guerra els ha marmat del tot, però per l'altre costat, possiblement tenen un cor que respon amb molta més facilitat a tot allò que és profundament humà.
Doncs jo diria que sí. Són nens que sempre se'ls veu feliços. Els anem a buscar en autocars, en furgonetes, perquè viuen escampats per tendes de campanya, per cases prefabricades, en situacions realment molt deplorables i lamentables. I quan els anem a buscar, de seguida estan contents. Vull dir, si algun dia no poden venir, doncs tenen la tristor de no poder venir a Fratelli. Ells acullen molt bé la mà estesa de Fratelli i l'oportunitat que els hi donem. Estan realment, realment contents. Jo no havia vist mai pronunciar el nom, allà ens diuen frère, perquè, bueno, tot i que no parlen francès ni anglès, només parlen àrab, però la paraula frère doncs és molt comú per adreçar-se als que som germans, i no et veuen encara de lluny, frère, 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 i després ja de seguida doncs donen la mà, i et demanen una pilota, evidentment. El que volen és jugar, el que volen és ser nens, continuen sent nens, perquè hi ha molts nens, i així ho van manifestar en un escrit que un dia van fer, doncs que els havien robat la infància, no? Aleshores, hem creat espais realment on els nens puguin ser nens i els adolescents puguin ser adolescents i els adults trobin un lloc segur per ells mateixos, pels adults, però que també sentin que els seus fills estan en un lloc segur. Per això, tant petits com grans estimen i acullen bé, molt bé, el projecte Fratelli.
Hi hauria com una doble pregunta, una preocupant, dient queden pòsits quan s'ha patit tant, doncs, de rancor, de ferida, i aquests nens poden ser el potencial d'una nova Síria, d'un nou Iraq?
Jo no trobo en els nens doncs, aquest pòsit així de rancor. La veritat és que no. Tampoc no faig una teràpia ni estic en sessions Sí que tenim un equip psicopedagògic i hi ha doncs, petits traumes, però no amb ànim de venjança, i sí que penso que ells doncs, tenen una bona experiència amb nosaltres, que els convida pues això, a saber que, per exemple, la religió cristiana i la religió musulmana doncs és la religió on hi ha un Déu, que ens vol germans i que l'amor i la unitat és important. Per tant, jo no trobo en ells aquesta rancúnia. El que sí, penso que serà molt difícil que retornin. Els iraquians, alguns han tornat, però les famílies tenen por perquè no se senten segures. Per tant, probablement els desplaçats de la guerra iraquians cristians es quedaran al Líban, no retornaran a l'Iraq, i la seva esperança, el seu somni, doncs és poder anar a un lloc encara més segur, perquè consideren el Líban com un lloc de pas. I els sirians, evidentment, doncs, ho tindrien més fàcil per tornar, però avui per avui no poden tornar. Per tant, no hi ha aquest rancor per tornar allà, perquè amb qui s'han d'enfrontar? Tot el que hi ha és destrucció. Aleshores, el que han de fer allà és reconstruir, però les famílies encara són molt reticents a tornar. No tenen garanties de seguretat ni tenen mitjans per tornar, tot i que a vegades surten les notícies i diu sí, 1.000 nens o 1.000 persones o 1.000 famílies o 150 autocars han sortit durant aquest mes cap allà. Però què és això, comparat amb el 1.500.000 de persones que hi ha refugiades? Per tant, els nens es volen quedar en el Líban, aquest sí, que no viatjaran més enllà, perquè parlen també la mateixa llengua, això es dona seguretat, i mica a mica es van escolaritzant. Una altra cosa és que sigui convenient, perquè el Líban també és un país que ha fet un gran esforç, però potser no li convé doncs, que es quedin tants sirians. Per tant, estaria molt bé polítiques d'ajuda i d'integració i d'un retorn segur. A més, hi ha una cosa, vull dir, estem parlant com si tots fossin desplaçats. Mireu, la guerra va començar fa 8 anys, ara al març, farà 8 anys. Per tant, els nens o les famílies que van fugir doncs, en el 2012 o 2013, doncs tenen fills que tenen ara 4 o 5 anys, aquests fills ja no han nascut a Síria, han nascut al Líban. Aquests nens no són libanesos, aquests nens teòricament són sirians, tot i que després a nivell legal doncs, encara hi hagi certes dificultats per inscriure's, no? Està l'ACNUR, l'Agència de Refugiats de la ONU, que és la sola, diguéssim, acreditació de l'existència d'aquell nen i d'aquella família.
T'escoltaríem i t'escoltaríem, perquè la veritat és que és un tema fascinant i que crec que ens és molt bo conèixer-lo. Saps que la ràdio té un gran enemic, que és el rellotge. I la darrera pregunta que et voldria fer, sí. Miquel, què has après?
Què he après? Mira, he après... No ho he après encara. Ho he d'aprendre. Vull dir, he d'aprendre a ser molt més humil, a deixar-me ajudar. A mi sempre m'ha agradat organitzar, fer coses. Jo no parlo àrab. Vull dir, saps que comunicar i per organitzar i per relacionar-se amb les persones és la primera eina que utilitzem. Doncs això em fa doncs, ser molt més senzill, molt més humil i molt més dependent. I des d'aquest hàndicap que visc, doncs la vida es veu d'una altra manera, però tractant-se dels nens, doncs evidentment hi ha llenguatges que superen el llenguatge verbal, i això també ho he après, a comunicar més des del cor.
Gràcies, Miquel, per tot el que fas. Ens ajudes a tots.
Molt bé,
bueno,
gràcies.
I ahí está nuestra presidenta. Uno, cuando escucha Elisenda pues un testimonio como el que hemos escuchado, toma conciencia de que qué buena decisión que tuviste de meterte en todo lo que significa Manos Unidas. Pero cuéntanos, 60 años, y este año pues es un año especial, y de una manera, yo veo, muy rubricada, vais poniendo primera imagen a la mujer. ¿Cómo será este año la campaña?
Bueno, buenas noches y muchas gracias por poder tener la posibilidad de estar aquí. Sí, 60 años, 60 países, 600 proyectos anuales. Llevan trabajando unas mujeres valientes de Acción Católica que un día dijeron que plantaban decían, esto no es posible que haya personas que estén muriendo de hambre en el mundo con nosotras teniéndolo todo, ¿no? Nuestros hijos comen tres veces al día y hay niños en el mundo que mueren de hambre. Plantaron la cara al hambre. De esto hace 60 años. Estas mujeres, ¿cómo eran? Valientes y comprometidas. ¿Cómo queremos ser nosotras, mujeres del siglo XXI? Igual, valientes y comprometidas. Pero, sin embargo, esta campaña quiere aunar estas dos realidades, ¿no? Esta mujer del siglo XXI, que es independiente, que es segura, que tiene voz, pero la realidad del mundo, la realidad de la mayoría de las mujeres, no son así. Y Manos Unidas lo sabe, porque lleva mucho tiempo acercándose a la pobreza más pobre, que es el rostro de la mujer. Cómo la mujer es el motor de la humanidad, cómo es el motor de los pueblos más pequeños del mundo, ¿no? Y cómo esa mujer, cuando le devuelves la dignidad, cuando puede coger el micro y puede defender sus derechos, puede defender a su familia, cuando yo he tenido esta posibilidad de verlas y ver cómo esa mujer que apenas te miraba, que apenas tenía voz, que la han casado con 12 años, que niñas que no tienen la educación como Malala, que la han agredido porque quiere aprender, porque quiere poder aprender a escribir y a leer, ¿no? Cosa que aquí no valoramos, pero ellas luchan por defender esos derechos, ¿no? ¿Cómo cambia su entorno, ¿no? Cuando esa mujer de repente coge el micro y dice, a mis hijos no le pasará como a mí. ¿Por qué? Porque ya van al colegio. Gracias, Manos Unidas, y gracias a ti, que nos ayudas con tu aportación, ¿no? ¿Qué celebramos en estos 60 años? Celebramos esto, ¿no? Que estamos ayudando a que las personas recuperen su dignidad, porque eso ha sido el núcleo de Manos Unidas, el núcleo de las mujeres, porque fueron unas mujeres las que empezaron, pero es el núcleo de toda persona de buena voluntad, y nosotros que somos cristianos, que seguimos a Jesucristo, con más motivo hemos de ver al otro como un hermano, como un don. No podemos permitir que se mueran de hambre y nosotros tirando la comida. En fin, que me enfado, pero estoy contenta, porque la dignidad hemos de romper con la injusticia en el mundo, ¿eh? No podemos permitirlo. Y gracias a ti, que con tu aportación nos ayudas. Y gracias a ti, que tenemos las puertas abiertas de todas las delegaciones. Somos 5.000 voluntarios contra 100 contratados. Manos Unidas es una de las pocas organizaciones que puede decir esto, ¿no? Ven y ayúdanos. Aporta tu tiempo, tu dinero y tu oración para este precioso proyecto, que es devolverle la dignidad a las personas que no lo tienen.
Cuando puedes ver toda la vida de Manos Unidas así en primera persona, durante todo un año, porque siempre nos... Me acuerdo de la entrevista el año pasado, ¿no? Durante este año, ¿cuáles han sido los momentos para ti más conmovedores? ¿Qué ha ocurrido que te ha impresionado más? Libremente, es decir.
Bueno, yo he tenido muchas percepciones. O sea, yo conozco la entidad porque, bueno, he estado en diferentes lugares en España y he podido ir viendo las realidades distintas de las delegaciones. Lo que me ha llevado al corazón ha sido cómo mujeres, como aquí, por ejemplo, en la comarcal de Tarrasa, tenemos una mujer que es Gloria, que ya prácticamente tiene 90 y pico de años, ¿no? Mujeres que llevan mucho tiempo trabajando por la entidad, ¿no? Y yo lo que he encontrado es el fruto de su trabajo, ¿no? O sea, es esa semilla que se planta en la oscuridad, en la tierra, y durante mucho tiempo hay gente que con su generosidad la va cuidando, la va regando, la va haciendo que crezca poquito a poco, la cuida, ¿no? Que es pequeña, que hay que ayudarla, que está en la oscuridad, en el silencio. Y eso es lo que yo he percibido, ¿no? que no es fácil, que el reto no es fácil, que estamos todos dentro de una misma iglesia y estamos luchando juntos por darle al hermano lo que realmente necesita. Y esto es un regalo que yo puedo ver, ¿no? Es una alegría.
Las noticias, cuando uno está atento a las noticias o circunstancialmente pone las noticias por televisión o las escucha por radio, se percibe en la sociedad un cierto desánimo, ¿no? Como una sensación de vivimos tiempos muy oscuros. Y algunas veces sorprende que a través de entidades como Manos Unidas, ¿no? Cuando miras el hacer de los voluntarios, escuchamos cómo nos decís las cosas, pues vosotras que tocáis precisamente las úlceras más potentes, habláis con más esperanza. Que esto me sorprende muchísimo, ¿no? Es decir, cómo el bienestar, pues, tiene como está como muy apagado, y las personas que tocáis el problema en las úlceras, habláis, yo te digo a ti, y decías, yo más que enfadada te veía vital, ¿no? Uh-huh. Y entonces pregunto, ¿por qué sucede eso tan impresionante, que vosotras que veis lo más difícil, habláis con tanta vitalidad y con tanta fuerza?
Yo creo que cuando tú crees en la suerte que tienes de tener todo lo que a tu alrededor tenemos nosotros y que no valoramos, ¿no? Pues yo solo puedo darle gracias a Dios, y lo que yo puedo hacer es no rendirme, porque al que no lo tiene, que tiene los mismos derechos que nosotros, lo tenga. Entonces yo veo que aquí estamos padeciendo una sociedad triste y oscura, sin un poco como el cartel que lleva este año nuestra mujer, ¿no? Que no tiene color, pero es que los colores los da la luz de Dios y el mirar al hermano antes que yo mismo, ¿no? Nos hablaba el hermano de Miquel de la humildad, ¿no? Reconocer la propia miseria, la propia y luchar con esperanza para cambiar este mundo que no nos gusta, en lugar de mirarnos el ombligo y estar pensando todo el tiempo de dónde yo y después yo, pensar que hay otro que no tiene la suerte que tengo yo, pero tiene los mismos derechos y que nadie se los reconoce. Luchar por este es una alegría, es una gracia y es claro que tenemos esperanza, porque hemos visto que sus vidas cambian con nuestro trabajo, que cuesta, es un reto, pero vale la pena, claro que sí.
Y ahora, para despedirnos, el micro es para que convoques a nuestros oyentes a la campaña de este año.
Pues animaos, venid con nosotros, vale la pena luchar para que otras personas recuperen su dignidad. Muchas gracias.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Miquel, molt content, de veritat.
Jo també.
És com dir, si tantes vegades m'has fet sentir i m'has fet vibrar amb les teves cançons, avui la vibració és molt profunda, perquè et veig molt feliç, i veig que estàs fent una cosa que correspon profundament amb la teva manera de ser. Déu fa coses grans.
Bueno, les cançons naixien de l'experiència de la vida, i el que us he comunicat avui, doncs també. No hi ha trampa.
Moltes gràcies. I és que fa poc vaig conèixer una religiosa del Líban, a Penavili, a Itàlia, no? I un artista, i va ser preciós. Uh-huh. Per tant, al parlar-me del Líban avui estava recordant a la germana. Uh-huh. Y bueno, a ti te veo con una vitalidad fabulosa, de verdad. En serio, Dios hace las cosas muy bien,
Es muy grande.
Porque, no sé, hoy yo personalmente he gozado y tengo esta sensación de decir, nos habéis ayudado mucho, nos habéis despertado, Son las 11 de la noche, pero vaya, uno hoy se puede dormir con algo especial, Vuestro testimonio y vuestra petición, y ahora nos toca a nosotros responder.
Muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Seguimos hermanos, fratelli.
Fratelli.
Muchas gracias.
Bona nit. Adéu-siau, que tornarem a remar.